L'entrenador abandonarà el Reial Mallorca malgrat la renovació recent per dues temporades. Joan Gabriel Bauçà, bon vespre. Què ha passat?
Bon vespre. I doc, hi ha hagut gran sorpresa a l'entorn mallorquinista. El Leipzig, club de la Bundesliga alemanya, hauria posat els ulls en el tècnic argentí i tot apunta que De Michelis podria acabar abandonant el projecte que havia de tornar als vermells de la primera divisió. Han pogut saber que el club mallorquinista no tenia constància d'aquesta situació, mentre que des de l'entorn de l'entrenador traslladen que hi havia desavinences entre dues parts, entre els responsables del Mallorca i l'entrenador, i que és molt probable que acabi partint. En cas de fer-ho, ho faria tot sol, sense la resta del cos tècnic, una notícia que ho capgira tot el club vermell just quan arrencava la planificació per a la segona divisió. Si es confirma la sortida, el director de futbol, Pablo Orteiz, haurà de refer tots els plans i posar-se a cercar un nou entrenador amb la temporada a tocar.
Connectarem en Son Moix per saber com es viu aquesta més que probable sortida del tècnic el dia que hem sabut que l'edifici incendiat a Calvià quedarà precintat al Manco fins dilluns. Clàudia Mallia, bon vespre.
Bon vespre. Els veïns podran continuar en els hotels tot el cap de setmana fins que concloguin les inspeccions tècniques de l'immoble. Ho ha explicat el batlle Juan Antonio Mangual.
Per la gent que està hostetjada a hotels, que no passin cap pena, que està la cosa més que coberta, i si no és en l'hotel en el que està, en el que li puguem trobar.
Avui, en el segon dia de dol, les autoritats han guardat un minut de silenci en memòria de les dues víctimes mortals. I l'única pacient que roman ingressada, una dona que es trobava en estat crític per cremades, es preveu que rebi l'alta les pròximes hores.
L'Ajuntament de Palma comença a tapiar l'antiga presó després d'haver completat el desallotjament forçós.
Els treballs de neteja i adequació continuaran els pròxims dies per assegurar l'immoble i evitar futures ocupacions. I es reforçarà la seguretat amb càmeres de videovigilància. Jaime Martínez des del batlle de Palma.
I en aquest moment també s'estan acabant de desmuntar i s'estan desmuntant pues, aquells mòduls que havien col·locat perquè aquelles persones que els primers dies no tinguessin pues, on poden anar, pues, que ho poguessin, que poguessin disposar.
I a aquesta hora està previst que comenci de Bancort una concentració en contra del desallotjament convocada per entitats socials.
També a Ciutadella, d'aquí a mitja hora, començarà una concentració per exigir a la plaça d'Esborn que es mantengui lliure de trànsit de vehicles.
L'acte està organitzat per moviments ciutadans que defensen que la zona sigui per a vianants. Això després que un jutge hagi ordenat restablir el trànsit rodat. El tribunal considera que l'Ajuntament va actuar per la via dels fets, sense resolucions ni acords administratius que anavalessin la decisió.
El papa Lleó XIV retornarà al Vaticà a bord del Falcon a causa d'una incidència tècnica en l'avió que l'havia de dur fins a Roma.
El rei Felip VI li ha oferit aquesta alternativa després que tot el passatge hagi hagut de desembarcar a causa d'aquest problema. S'ha endarrerit així el retorn del pontífex del seu viatge a Espanya, que estava programat per aquesta hora baixa.
I el major festival de música de les Illes Balears, el Mallorca Live, preveu reunir fins a 70.000 assistents entre avui i demà. Fa una hora que s'han obert ja les portes i han començat els primers concerts. Al recinte, l'antic Aquapark a Calvià, hi ha Neus López. Neus, bon vespre. Quin és l'ambient?
Bon vespre. I d'aquí al recinte del Mallorca Live Festival a Calvià, quan passen pocs minuts de les 7, s'escalfen motors en aquesta primera gran jornada del festival. Encara queden hores perquè arribin algun dels noms més esperats de la nit, com The Prodigy, Viva Suecia, de Libertines o Dani Fernández. Ara mateix és el torn de Dark Places, Paz Aguado o la 126, Escenaris con la Isla o Plaza Occident. I com vos dèiem, els noms més esperats de la nit. Encara queda una estona, però ja han trobat fans joves que fan cues, per exemple, a primera filera dels escenaris per veure els seus ídols, com Nasira.
Nosaltres venim de Marratxí i per arribar aquí hem fet un pal de volta entre els carrers, teats i tot, però bueno, bastant bé. I ara estem aquí a primera fila per poder veure en Dani Fernández.
Quina hora toca?
A les 9.
L'organització espera una gran afluència durant les pròximes hores i, de moment, l'entrada al recinte es desenvolupa en normalitat. Això sí, amb moltes cues a les carreteres d'accés i molt de control policial i de la Guàrdia Civil. Potser ja podeu escoltar una mica de renou i com de mica en mica els primers assistents continuen arribant de manera constant.
Gràcies, Neus. Sí que poden sentir aquest ambient de música. Tornarem a connectar amb tu quan faltin 10 minuts per les 8. Un dels esdeveniments més esperats que, com comentava na Neus, compliquen els principals accessos de Magaluf. Per això, connectam amb la sala de coordinació de la Direcció General de Trànsit, Dani Femenies. Bon vespre.
Hola, bon vespre. Pues en aquest moment trobem tràfic lent i aturades intermitents a CMA1, autopista d'Andratx en sentit Andratx, des de l'altura de Portals fins a la rotonda de Calafiguera. Això és tot per ara. Bon vespre.
Gràcies, Dani, i sapiguen quin temps ens espera per al cap de setmana. Per això connectam amb el servei meteorològic d'aquesta casa. Margalida Ribas, bon vespre, què ens espera?
Bon vespre. Pel que fa al temps, s'espera en general un cap de setmana tranquil. De fet, demà dominarà novament el sol amb algunes pinzellades de núvol prims al matí. Cap al cap vespre s'espera que tinguem més estones de sol amb una situació tant pel que fa al vent com pel que fa a la mà molt més tranquil·la. Tindrem un vent que bufarà flux de component nord i poc a poc girarà llevant, juntament amb una situació marítima caracteritzada pel marejol amb algunes restes de maror de cap al sector de les Pitiuses. Demà la notícia tornaran a ser les màximes. Aquesta es pujaran i ens deixaran amb valors entre els 28 i els 32 graus en el cas de Mallorca i també d'Eivissa. Menorca quedaria una miqueta més baixa entre els 28 i els 30 graus. En Eivissa diumenge també pocs canvis. L'única notícia seria l'arribada de la pols en suspensió que es preveu que afecti més a les Pitiuses i a l'illa de Mallorca. En definitiva, un cap de setmana d'estiu.
Gràcies, Margalida. És divendres i, com sempre, acabarem repassant les estrenes de la cartellera amb el retorn de Steven Spielberg al gènere especial en la pel·lícula El dia de la revelación. Així arribarem a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortesa al control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 7 i 7 minuts. L'edifici incendiat a Magaluf quedarà precintat al Manco fins dilluns. L'Ajuntament de Calvià preveu que la majoria dels veïnats del bloc d'apartaments d'afectats puguin tornar als seus habitatges la setmana que ve, una vegada hagin conclòs les inspeccions tècniques de l'immoble. Coincidint amb el segon i darrer dia de dol, en què les banderes del consistori han onejat a mig pal, les autoritats han guardat un minut de silenci a les portes de l'Ajuntament en memòria de les dues víctimes mortals, mentre l'única pacient que roman ingressada, una dona que es trobava en estat crític a la clínica Joaneda de Palma, ha estat novament traslladada a l'Hospital de Sant Llàtzer, on es preveu que en les properes hores pugui rebre ja l'alta, ja que l'evolució és favorable.
Nombroses autoritats han volgut mostrar el seu condol per les dues víctimes mortals i traslladar el seu suport a les famílies i als veïnats afectats. Els bombers del Parc de Calvià també hi han assistit. És la presidenta del govern, Marga Provenç.
El nostre suport, la nostra abraçada també a totes les seves famílies i coneguts. També desitjar, com us ha dit Esbal, la recuperació d'aquesta única persona que encara està hospitalitzada i, com no pot ser d'altra manera, agrair en els cossos i forces de seguretat, en els bombers, en el servei d'emergències, en el 061, que una vegada més han tornat a donar el millor d'ells mateixos.
També a les portes de l'edifici on es va produir l'incendi s'ha guardat un minut de silenci per les víctimes.
El Servei Social de l'Ajuntament de Calvià han informat els damnificats que aquest cap de setmana podran dormir en hotels de la zona i que dilluns ja podran tornar als seus habitatges. Parlant de 36 veïnats, ho ha explicat durant el minut de silenci al Batle de Calvià, Juan Antonio Mangual.
I per la gent que està hostetjada a hotels, que no passin cap pena, que està la cosa més que coberta, i si no és en l'hotel en el que està, en el que li puguem trobar, perquè tenim una oferta de gent que s'ha oferit apartaments i hostatge a tota la gent que ho pugui necessitar.
Tot i això, avui hora baixa, els veïnats damnificats ja han pogut entrar amb els bombers a recollir algunes de les seves pertinences.
Els veïnats estan més tranquils sabent que podran continuar en els hotels. Des de les 4:30 d'avui hora baixa han anat pujant als pisos a cercar algunes de les seves coses, al·legant que els seus habitatges no estan en condicions per viure, ja que estan afectats pel fum. Ho expliquen a Victoria Lázaro, una veïnada, i el president de la comunitat de Trianon 2, Shane Levy.
Horrible, catastrófico, el peor día de mi vida, la verdad, he vuelto a nacer, pero tengo que agradecer sobre todo a la policía, al servicio de ambulancias, a los médicos, son espacios, un 10.
No tenemos luz, no tenemos agua, estamos sin nada, ascensor, está todas las casas inundadas, O sea, que no és normal.
Tot això quan els 25 pacients de l'Hospital de Manacor que varen ser reubicats a hora baixa per l'incendi han tornat a les habitacions.
L'incident va fer que les plantes superiors de maternitat i de psiquiatria s'haguessin d'evacuar pel fum, així com la zona de la cafeteria.
Ja ha quedat controlat l'incendi agrícola a la finca de Som Massa, Vall de Mossa, declarat avui hora baixa. Els equips d'emergències continuen encara amb les tasques de refredament.
La Conselleria d'Agricultura ha informat que hi han treballat un mitjà aeri, una autobomba, 9 bombers forestals i un agent de medi ambient. Fins allà s'hi han desplaçat els bombers de Mallorca, efectius del Parc de Solla i de Libanat.
I a Eivissa un home ha estat detingut acusat d'apunyalar un company de pis durant una discussió.
Els agents varen actuar després de rebre l'avís que hi havia un home ferit amb dificultats per respirar. Després de prestar-li els primers auxilis, els va poder explicar que l'havia ferit un company de pis amb un ganivet de grans dimensions durant una discussió i els va donar l'adreça. Un cop allà es va localitzar l'arma i es va iniciar un dispositiu que una hora després va permetre la detenció del sospitós acusat d'intent d'homicidi.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
L'Ajuntament de Palma ha començat a tapiar l'antiga presó després d'haver completat el desallotjament forçós. Els treballs de neteja i adequació continuaran els pròxims dies per tal d'assegurar l'immoble i evitar futures ocupacions.
També es reforçarà la seguretat amb càmeres de videovigilància. Mentrestant, els residents del recinte ja no poden dormir avui vespre als mòduls habilitats al Parc Central de Bombers. Aquesta nit hi han dormit 11 persones. Ho ha explicat el batlle Jaime Martínez.
I en aquest moment també s'estan acabant de desmuntar i s'estan desmuntant pues, aquells mòduls que havien col·locat perquè aquelles persones que els primers dies no tinguessin pues, on poder anar, pues, que ho poguessin disposar.
A aquesta hora hi ha prevista a la plaça d'Acord una protesta en contra del desallotjament forçós executat aquesta setmana.
I el Consell de Menorca disposarà per primera vegada de tots els immobles de la Casa de Menorca a Barcelona per poder oferir allotjament a alguns estudiants.
Els llogaters que hi quedaven han abandonat els pisos i s'hi han fet obres de millora. Així doncs, augmenta la capacitat d'allotjament per a estudiants en aquesta residència. En total hi ha 31 places repartides en 9 pisos i ara es convoquen 7 places per a estudiants que vagin a estudiar a Barcelona. S'ofereix habitació compartida per un preu de 190 euros al mes. Joan Pons Torres és el conseller de Joventut.
Som conscients també de l'esforç que fan moltes famílies per poder pagar els estudis dels seus fills, molts des que a Menorca tradicionalment han anat o van a Barcelona, i per tant, des del Consell hem invertit, hem fet millores a la Casa de Menorca per rehabilitar pisos que havien quedat antiquats o inclús pisos que estaven, que encara hi vivia un llogater en renta antiga. Ara tot el bloc és de la Casa de Menorca.
El Consell ja ha obert la convocatòria per presentar la documentació.
I no deixant de parlar d'habitatge, perquè el preu dels lloguers que s'hagin de revisar aquest mes de juny podran pujar fins a un 2,48%. És la xifra més alta registrada des que es va crear un nou indicador a final de l'any 2024.
Aquesta pujada s'aplicarà als contractes signats després de l'entrada en vigor de la Llei d'Habitatge de l'any 2023. La dada d'aquest mes encadena ja 3 mesos seguits per damunt del 2,4%, un fet que els experts atribueixen a la tensió internacional a l'Orient Mitjà i al seu impacte en l'economia.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
I continuem parlant de notícies que afecten la butxaca perquè els preus es disparen un 3,4% a les Illes el mes de maig en un moment d'incertesa mundial pels efectes de la guerra a l'Iran que té en l'economia. Aquest increment és en relació amb el mateix mes de l'any passat i se situa també 3 dècimes per damunt de l'abril.
La taxa balear és la tercera més elevada de l'Estat, només per darrere de Madrid, Cantàbria i Galícia, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. De gener a maig, els preus han pujat a l'arxipèlag un 2,1%. Al maig ho han fet sobretot els transports, quasi un 50% respecte fa un any, quan encara no havia començat la guerra a l'Orient Mitjà, els llegums un 13% i les verdures un 15,2%. Respecte del mes d'abril, el que més s'ha encarit és el transport aeri bàsic per a la comunitat autònoma, que ho ha fet amb un 17,1%. Pel que fa a les baixades, destaquen el 9,7% del gas natural i el 5,5% de l'electricitat.
Si el conflicte armat a l'Orient Mitjà no finalitza aviat, la tendència de la inflació continuarà a l'alça i acabarà afectant tots els sectors. Així ho pronostiquen els experts, que culpen la guerra de la volatilitat dels preus.
El cost del petroli se situa ara al voltant dels $82 al barril, però ha arribat als $100 en setmanes anteriors. Fins que no es posicioni per sota dels $60 de fa un any, l'IPC continuarà creixent. Xisco Oliver és professor d'Economia Aplicada de la UIB.
Aquesta inflació és com una tispa que encén el foc. I aquí la tispa que s'ha pujat el preu del petroli, per això ha duit que altres preus també pujassin. Ha pujat el preu de les benzines, per tant, el preu del transport, les mercaderies que tenen un cost de transport, per tant, també s'han encarit.
La tendència alcista de la inflació ha obligat el Banc Central Europeu a pujar els tipus d'interès per primera vegada en 3 anys. Ho ha fet en 0,25 punts, atès que situa el preu dels doblers en el 2,25%. El Banc Central Europeu sol prendre aquesta mesura per estabilitzar el cost dels productes quan hi ha un conflicte armat.
I el Consell de Govern ha aprovat la segona convocatòria del xec Kangur per al 2026, que es podrà emprar per pagar campaments o campus d'estiu. És una nova línia d'1,2 milions d'euros, tot i que l'executiu encara no ha detallat quan s'obrirà el termini per sol·licitar-la i quin requisit de renda s'hauran de complir.
Segons el portaveu del govern, Antoni Costa, l'objectiu és reforçar les polítiques de conciliació i afavorir que les famílies puguin compatibilitzar la feina amb l'atenció dels fills.
La gran novetat d'aquest segon xec Kangur és que també es podran cobrir despeses de campaments i altres activitats d'estiu. D'aquesta manera, el govern fa un pas més en la seva aposta ferma per les polítiques de conciliació.
D'altra banda, el Consell de Govern també ha autoritzat la compra de nous trens, amb la previsió que en els pròxims anys la demanda continuï augmentant. Aquesta inversió concreta és de 63 milions d'euros.
Informatiu Vespre.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.
Informatiu Vespre. IB3 Radio.
Set i 18 minuts, Cuba anuncia múltiples reformes per obrir el turisme, el comerç exterior i la inversió estrangera amb l'objectiu de liberalitzar l'economia nacional, que es troba en estat crític per la pressió econòmica dels Estats Units.
El president de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ho ha justificat a partir de la situació interna de l'illa i la pressió econòmica dels Estats Units, però no s'ha vinculat a la negociació amb Washington, que, per la seva banda, ha explicat el seu interès a que Cuba executi reformes econòmiques y políticas profundas.
Estados Unidos no se perdona que a esta altura, con toda la máxima presión que han ejercido, la revolución sigue existiendo y el país sigue funcionando. Y como siempre nos enseñó Fidel, en los tiempos complejos no se puede prescindir de la pasión por el desarrollo. Y sea ese concepto de Fidel, de que cada oportunidad en medio de una crisis hay que aprovecharla como un momento de despegue, como un momento de crecimiento.
Aquest paquet de reformes serà ratificat a les pròximes setmanes pel Partit Comunista de Cuba i després l'avaluarà l'Assemblea Nacional del Poder Popular.
I la Piment defensa un canvi profund del model turístic. La patronal proposa que es deixi de mesurar l'èxit turístic només pel nombre de visitants i aposta per un model centrat en el valor econòmic que queda a les illes, en la innovació, el producte local i la convivència social. Marta Puyalto.
Així ho recull el desè informe turístic de Piment presentat a Palma, que planteja aprofitar la força del sector per impulsar empreses locals, tecnologia, talent i una millor distribució de la riquesa. L'informe defensa que les Balears són el bressol d'empreses tecnològiques que competeixen internacionalment en distribució hotelera, venda directa, fidelització, dades i intel·ligència artificial. Per això, Luis Sánchez, de Pimem, reclama que aquesta indústria turística es consideri estratègica.
El turismo debe ser la gran plataforma de desarrollo de la empresa Balear. Un destino inteligente no solo es el que atrae visitantes, es el que convierte cada visitante en valor para su tejido empresarial, social y territorial.
La patronal també aposta per integrar de manera efectiva el producte local en la cadena turística, convertint hotels, restaurants i agroturismes en canals estables de distribució per als productes de les illes.
Si Baleares quiere un turismo más inteligente, también debe ser un destino que compra, muestra y distribuye lo que produce. No basta con obligar a promocionar, hay que construir la cadena, el catálogo, la logística, trazabilidad, la compra. Hay que darle visibilidad al visitante.
Segons Pimem, el futur no es jugarà només en quants turistes arriben, sinó en la capacitat de generar més valor, més innovació i més oportunitats per l'economia local.
I el turisme de luxe ha crescut els darrers anys a Menorca amb l'obertura de nous hotels i la promoció a fires d'aquest sector. Més agències de luxe s'han interessat per l'illa, que ha guanyat, Blai Barber, molta presència en revistes especialitzades.
Natàlia Vilmanski i Sandra Rotters treballen amb turisme de luxe. Tenen una empresa de serveis de consergeria. Són assistents personals, expliquen, per qualsevol demanda que els faci el client des que arriba a Menorca fins que se'n va. Sentim a Sandra Rotters, sòcia d'Islandes Menorca Concert Services.
Pues embarcaciones, sí que a veces tenemos también, nos han pedido ayudas para viajes en helicóptero, avioneta, mayordomos, cocineros. También un punto importante que necesitamos profesionales en la isla.
La Fundació Foment del Turisme de Menorca ha apostat el darrer any pel luxe, participant en fires del sector com Emotions de Madrid, International Luxury Travel Market de Canes o Maestro Baleàric de Palma. Els darrers anys també s'han obert hotels de luxe a Menorca i galeries d'art. L'illa ha crescut en revistes especialitzades i a les xarxes socials. Les agències del sector també veuen en Menorca una destinació per a aquest mercat. Escoltam ara a Natàlia Vilmanski, sòcia d'Islandes Menorca Concert Services, i el director dels hotels de luxe Viní Dufà i Son Ermità, Simao Damascenso.
Estamos descubriendo un público norteamericano, centroamericano, sudamericano, incluso australianos, que han descubierto ahora la isla también y están viniendo.
El mercado europeo está subiendo. También creo que desde que empezaron los vuelos de Mallorca con los americanos, también están empezando a venir a la isla.
Fundació Foment del Turisme en la darrera Fira de Madrid també ha conversat amb empreses d'Emirats Àrabs i l'Índia.
I avui ha aterrat a Palma el primer vol directe de la companyia Etihad, procedent d'Abu Dhabi, capital dels Emirats Àrabs. El vol tindrà 3 freqüències setmanals i operarà fins dia 13 de setembre, tot i que no es descarta ampliar la temporada.
Una connexió entre l'Orient Mitjà i les illes que obre la porta als residents de les Balears a viatjar per tota l'Àsia. Tot i que es tracta d'una ruta d'estiu, Frank Meyer, portaveu de la companyia, no descarta que, si hi ha demanda, s'estengui a tot l'any, com passa a Madrid o a Barcelona.
Palma és un dels grans nuclis turístics d'Europa, així que és normal que nosaltres volguéssim crear aquesta connexió. És una enorme oportunitat durant l'estiu. És un dels més grans i bulliciosos aeroports.
Etihad també fa front al conflicte de l'Orient Mitjà i, de moment, no ho ha traslladat als preus.
I l'habitatge on es va fer la macrofesta il·legal amb més d'un miler d'assistents a Sant Antoni de Portmany s'oferia il·legalment com a allotjament turístic. Les patronals demanen més control mentre el Consell deixa la vigilància en mans dels ajuntaments. Alberto Ferrer.
La policia local de Sant Antoni encara investiga si a la festa il·legal en una finca entre Buscastells i Sant Mateu es varen vendre entrades i consumicions. Hi havia àrees diferenciades, barres, restauració, atraccions i fins i tot personal sanitari. Algú els devia vendre tots aquests subministraments i és un fil del qual la patronal diu que s'ha d'estirar perquè genera una economia submergida que rebutgen. També els preocupa que alguna empresa legal s'hi hagi vist implicada. Escoltem Alfonso Rojo, que és el president de la PIMEF.
La verdad es que es preocupante y nos ponemos a disposición de la administración para trabajar conjuntamente para detectar qué es lo que ha pasado y cómo se han hecho las actividades y evidentemente corregirlas si alguien del sector empresarial no ha hecho las cosas bien, pero las empresas estamos para trabajar, para vender, para mover volumen de negocio, pero evidentemente desde la legalidad.
Per la seva banda, el Consell insta el sector a acomiadar els treballadors que hi col·laborin, com reclama Ocio d'Ibiza, que també vol recuperar els detectius infiltrats, com després de la pandèmia. La institució insular diu que allò va ser una acció puntual per l'allau de festes il·legals i assenyala ara els ajuntaments. Mariano Juan és el vicepresident del Consell d'Eivissa.
Ese servicio fue un servicio excepcional, fue un servicio temporal que el Consell Insular, sin ser competente,
puso a disposición de los ayuntamientos porque los ayuntamientos se vieron superados en ese periodo post-pandemia. El Consejo Insular ha aportado más de 2 millones de euros del impuesto de turismo sostenible para ayudar a los ayuntamientos a reforzar policías e incluso poder contratar detectives si lo consideran oportuno y conveniente.
Sant Antoni investiga també possibles infraccions a la llei d'activitats en una festa al sol rústic sense cap permís. Hi ha hagut crítiques de l'oposició també perquè la festa feia moltes hores que estava en marxa quan s'hi va actuar.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Els treballadors del Servei d'Atenció a Persones amb Mobilitat Reduïda de l'aeroport de Palma han convocat una vaga indefinida a partir de dimecres que ve. Les mobilitzacions fins ara havien consistit en protestes puntuals i aturades parcials.
La decisió d'allargar les mobilitzacions es va adoptar en una assemblea celebrada la setmana passada. El comitè d'empresa va traslladar als treballadors la darrera proposta de la concessionària que comportava unes condicions pitjors que les que actualment té el personal. És per això que el 96% dels participants varen aprovar la vaga indefinida. A més, demà, entre les 10 i les 12, han convocat una manifestació.
I acaba novament sense acord entre el sindicat Comissions Obreres, UGT i l'Estell i les patronals de l'ensenyament de 0 a 3 anys una reunió per negociar un conveni autonòmic propi i equiparar, entre altres demandes, les taules salarials de les educadores de les escoles concertades no integrades amb la resta de modalitats. Tot i l'acostament de postures entre govern i sindicats, el bloqueig manté així la vaga de 24 hores de tot el sector d'infantil per a dimarts que ve.
Les tres parts s'han reunit des de primera hora al Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Balears per intentar acostar postura després que el dilluns les empreses impedissin la constitució de la taula negociadora per a aquest conveni autonòmic. El portaveu d'Educació Infantil de Comissions, Eduardo Rodríguez, ha confirmat que hi ha hagut bona sintonia entre l'administració i els sindicats, però el rebuig de les patronals han fet impossible arribar a un acord.
Ha sido una negociación complicada esta mañana porque ha habido un momento en que se estaba trabajando en un acuerdo, administración, sindicatos, estábamos haciendo un gran esfuerzo y todos nos hemos quedado sorprendidos con la negativa en banda de toda la patronal.
Per la seva banda, el president de la patronal 03 ha explicat que les educadores s'haurien d'adreçar a la mesa de negociació oberta per a un acord autonòmic que pretén unificar tot el sector de la concertada més enllà de l'etapa d'educativa infantil.
Perquè també els punts que no han posat damunt la taula, no han posat 5 punts damunt la taula, dels quals un era el conveni autonòmic i els altres 4 realment corresponen a conselleria, perquè eren tema de ràtios i demés. Entonces, tot això no correspon als patronals tocar aquest tema, correspon a la Conselleria d'Educació.
Els sindicats també exigeixen la implementació d'un decret de mínims amb l'objectiu de millorar les condicions pedagògiques i educatives dins les aules de les escoletes de les Illes.
I les auxiliars educatives preveuen reiniciar les mobilitzacions al mes de setembre en unes negociacions a llarg termini per millorar les seves condicions laborals. Així ho han traslladat en la primera reunió amb el conseller d'Educació, Antoni Vera.
La trobada arriba després que el col·lectiu hagi iniciat un seguit de concentracions per reclamar unes millores que posin fi a la seva precarietat laboral, així com a la sobrecàrrega de feina. La presidenta del comitè d'empresa de les ATES, Antònia Cardona, ha valorat que el responsable d'Educació s'hagi reunit amb elles i li han reclamat la requalificació professional, l'adscripció als centres educatius i contractes de 12 mesos per participar a les reunions pertinents per preparar el curs.
És veritat que m'has escoltat, són altres reivindicacions, o han d'estudiar. L'únic punt que s'explica de perillositat ha dit que ho tenen en el tema de pressupost, que això sí que és veritat que ho han donat un grup concret de 200, no tots, i en nosaltres sí que és veritat que m'ho reconeix que és de rebut.
Tot i les possibles mobilitzacions, la Conselleria d'Educació es compromet a millorar les condicions laborals dels auxiliars tècnics educatius a partir del curs que ve.
Actualment, la plantilla d'ATES està formada per 416 professionals als centres de les Illes. Vera ha destacat que es tracta d'una figura fonamental per atendre l'alumnat amb necessitats.
Escoltaran totes les seves demandes i en parlarem. N'hi ha que sí que són que poden tenir una solució a nivell administratiu i a nivell de govern, n'hi ha que no tant, però hem de veure, hem d'arribar a un punt mig, i això sí, el que sí que tenim molt clar és que els hi han de millorar les condicions laborals.
Tots els centres d'educació infantil i primària disposen com a mínim d'una AT en plantilla, una presència que es pot ampliar en funció de les necessitats dels centres.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, l'edifici incendiat a Calvià quedarà precintat al Mancor fins dilluns.
Els veïns podran continuar aquest cap de setmana en els hotels fins que concloguin les inspeccions tècniques de l'immoble. Així ho ha explicat el batlle Juan Antonio Mangual.
Pues la gent que està hostetjada a hotels, que no passin cap pena, que està la cosa més que coberta, i si no és en l'hotel en el que està, en el que li puguem trobar.
Avui, en el segon dia de dol, les autoritats han guardat un minut de silenci en memòria de les dues víctimes mortals, mentre l'única pacient que roman ingressada, una dona que es trobava en estat crític per cremades, es preveu que rebi l'alta en les properes hores.
Detingut un home acusat d'apunyalar un company de pis a Eivissa durant una discussió.
Els agents varen actuar després de rebre l'avís que hi havia un home ferit amb dificultats per respirar. Després de prestar-li els primers auxilis, els va poder explicar que l'havia ferit un company de pis amb un ganivet de grans dimensions durant una discussió i els va donar l'adreça.
I mig centenar de persones se concentren en aquesta hora davant cort en contra del desallotjament forçós de l'antiga presó de Palma.
Ho han convocat diverses entitats socials com el Sindicat d'Habitatge de Palma i Menys Turisme, Més Vida. El portaveu del Sindicat d'Habitatge, Miquel Duran, ha criticat que les alternatives habitacionals oferides per l'Ajuntament no són reals.
I el que m'ha anat comentant, sent que hi havia allà, de les 206 persones que hi havia en el primer avís, un 75% a lo millor estaven en situació irregular. Per tant, totes aquestes persones no s'han pogut acollir cap alternativa. A més de que l'altre 25%, les alternatives que tenien tampoc eren alternatives reals. És a dir, el millor que podria anar seria potser en dues setmanes d'alberg. A les 80 persones que quedaven dimecres els ja han oferit dues nits en el parc de bombers, que podien entrar a 7:30 i havien de sortir les 9 des de matí.
Això quan l'Ajuntament de Palma ha començat a tapiar l'antiga presó després d'haver completat el desallotjament.
I a Ciutadella a aquesta hora comença una concentració per exigir que la plaça d'Esborna es mantingui lliure de trànsit de vehicles.
L'acte està organitzat per moviments ciutadans que defensen que la zona es mantingui per a vianants. Això després que un jutge hagi ordenat restablir el trànsit rodat. El tribunal considera que l'Ajuntament va actuar per la via dels fets, sense resolucions ni acords administratius que avalassin la decisió.
La ruta migratòria cap a les Balears és l'única que creix a Europa, segons Frontex.
La via irregular del Mediterrani, amb origen principal a Algèria i amb les Balears com a destí majoritari, ha augmentat un 46%, mentre la migració irregular cap a les Canàries ha caigut un 71% els primers 5 mesos de l'any.
El papa Lleó XIV finalment retornarà al Vaticà a bord del Falcon a causa d'una incidència tècnica a l'avió que l'havia de dur fins a Roma.
El rei Felip VI li ha ofert aquesta alternativa després que tot el passatge hagi hagut de desembarcar a causa d'aquest problema. S'han endarrerit així el retorn del pontífex del seu viatge a Espanya, que estava programat per aquesta hora.
I el major festival de música de Balears, el Mallorca Live, preveu reunir fins a 70.000 assistents entre avui i demà. Fa una hora i mitja que ha començat el recinte a l'antic parc de Calvià.
Les portes fa una hora i mitja que són obertes i els primers assistents continuen arribant de manera constant, molts aprofitant encara les temperatures suaus d'aquest hora baixa per recórrer els diferents espais del recinte, les zones gastronòmiques i els diversos escenaris. Molts han fet ús del servei públic dels diversos autobusos que l'organització disposa arreu de Mallorca.
No, está fácil. En coita han vengut los buses lanzadera de Pollença i la veritat, molt bé, ple, per on plens.
Tornarem a connectar amb aquest recinte de l'antic aquaparc de Calvià en Neus López quan faltin uns minuts per arribar a les 8. Moment ara pels esports.
Informatiu vespre. Esports. Juan Gabriel Bauzà.
Martín de Michelis abandonarà el Real Mallorca malgrat la renovació recent per dues temporades.
Així de sorpresa, sorpresa al Real Mallorca. Martín de Michelis podria tenir les hores comptades a l'equip vermell, malgrat la renovació recent per dues temporades. Un club important de la Bundesliga a Alemanya, concretament el Leipzig, hauria posat els ulls en el tècnic argentí, que podria acabar abandonant el projecte mallorquinista. A l'estadi de Son Moix es troba el nostre company Toni Tenerife. Alguna novetat? Bon vespre.
Bon vespre, sense cap novetat aquí. Estem de guàrdia i les oficines continuen tancades. No ha presència la direcció esportiva del club, tampoc de Martín de Michelis i de cap membre del seu cos tècnic. En definitiva, no hi ha res de res en aquest moment. Les informacions, o sí, semblen que comencen a ser verídiques, en el sentit que de Michelis tindria tancat aquest acord que has esmentat amb el RB Leipzig, recordem, tercer classificat a la Bundesliga, i que té com a director esportiu a Jürgen Klopp, persona que podia ser fonamental en l'acord entre el RB Leipzig i Martín de Michelis, i d'aquesta forma, si tot fos així, a l'any tocaria a de Michelis, o en el seu defecte, de l'RB Leipzig negocia amb el Real Mallorca la seva sortida del club, amb el que, recordem, es va comprometre el passat 28 de maig per dues temporades, malgrat el descens, tot s'ha de dir, del primer equip a segona divisió. Aquest fet de confirmar-se suposa un fort cop sobre la línia de flotació d'un club que la pròxima temporada, recordem, jugarà a la segona divisió i que encara està en procés de reconstrucció de cara al retorn a primera i, en principi, amb Martín de Michelis al capdavant d'aquest projecte. Ara, si tot es confirma, li tocarà a la direcció esportiva del club cercar contrarrellotge un nou tècnic, un fet que, sense cap dubte, afectarà a tots els moviments que hores d'ara ja es feien des de la planta nova del club. Sense cap dubte, una sortida, si es confirma finalment, totalment insospitada per part de Michelis, que ha sorpresat a tothom, i en primer lloc el mateix Real Mallorca. Això és tot, Juanga, des dels exteriors de l'estadi de Son Moix.
Moltíssimes gràcies, Toni Tenerife. També hem pogut saber que ningú del club mallorquinista no sabia res d'aquesta situació i des de l'entorn de l'entrenador traslladen que existeixen desavinències entre ambdues parts, entre els responsables del Mallorca i l'entrenador, i que és molt probable que de Michelis acabi marxant en cas de fer-ho. Ho faria tot sol, sense la resta del cos tècnic. Una notícia que ho canvia tot al club vermell. Estarà molt pendents de les evolucions d'aquesta notícia i del futur de Martín de Michelis, que tot apunta que serà fora del Real Mallorca. I el Mundial continua avui amb nous debuts. El Canadà de Kyle Larin s'estrena al grup B contra Bòsnia-Herzegovina en un enfrontament entre dues seleccions que arriben a la seva tercera cita mundialista. Els bosnians venen amb la moral per les núvols després d'haver eliminat Itàlia a les eliminatòries europees. Al grup D, els Estats Units jugaran el seu primer partit contra el Paraguai. Quant a Espanya, Luis de la Fuente i els seus futbolistes no juguen fins dilluns. El debut serà a Atlanta a les 6 del capvespre contra Cap Verd. I la U d'Eivissa ja té nou entrenador. Avui de matí ho avançàvem a IB3. El club Lausel ha arribat a un acord amb Raúl Llona, tècnic nascut a Logroño, que dirigirà l'equip la temporada 2026-2027. Llona arriba procedent de la Cultural Lleonesa, on va estar des de la temporada 2023-2024 i on va aconseguir l'ascens a la segona divisió, proclamant-se campió del grup 1 de la Primera Federació. Un entrenador amb experiència i amb un historial recent d'èxits que haurà d'intentar fer el mateix amb la U d'Eivissa. I moviments a les banquetes del futbol balear. L'Atleti Balears i el Poblense han presentat avui els seus nous entrenadors. El Blanquiblaus han apostat per Òscar Troya, fins ara tècnic del Poblense, que assumeix el repte d'intentar ascendir l'Atleti Balears a la Primera Federació juntament amb el seu cos tècnic. És Òscar Troya.
Que para nosotros es un paso más. Un paso más también de salir de nuestra zona de confort, que llevamos ya 10 años, 10 temporadas en Sa Pobla. Y que al final, pues oye, que siempre seré del Poblense, siempre seré un Poble más, pero creíamos que no solo Óscar, sino que todo el cuerpo técnico, pues queríamos emprender una nueva aventura, y una nueva aventura en un equipo como el Baleares, en una estructura como la del Baleares, pues es ilusionante para cualquier entrenador. Y si eres balear, pues mucho más.
I el Poblense, el 8 que deixa Troia, l'ocuparà Julián Robles, presentat fa escassos minuts. L'extècnic del Mallorca B agafa les regnes d'un projecte que ve d'una gran temporada i vol continuar creixent. L'escolta.
Mucho trabajo en competir todos los partidos al máximo. Es la línea en la que vamos a tener. Seguir un poco con la línea que había en el club y intentar darle muy fuerte para conseguir el objetivo.
I l'Illes Balears, Palma Futsal, Jazz o Múrcia, Antonio Vadillo preparen aquest capvespre el darrer entrenament davant del duel decisiu de les semifinals del play-off pel títol contra el Pozo, en un pavelló que promet ser ben hostil. En cas de guanyar, el Palma es plantaria la gran final on ja espera el Barça. És Antonio Vadillo, entrenador del conjunt balear.
Con la intención de que va a ser un partido durísimo, donde los dos nos jugamos, pues, el pase a la final y ya sabe manejar distintas situaciones, a mejorar ciertas cosas que del primer partido y del segundo partido que no hicimos bien contra ellos, y con mucha ilusión, ¿no?, que vamos.
I el filial també somia en gran. L'equip d'Òscar Tessías juga demà a la pista del Mataró amb l'avantatge del 2-1 aconseguit a l'anada a Son Moix, i una victòria els donaria l'ascens a la segona divisió. I acabam amb pàdel. Gemma Triay lluitarà per ser a la final del torneig de València. La Llorenca i Delfi Brea han superat Marina Guirart i Verònica Virse de Paer per 6-3 i 6-4 en 1 hora i 19 minuts de partit. A les semifinals es veuran les cares contra Andreu Ostero i Ari Sánchez. 6 dies després del primer títol de la temporada, la menorquina cercarà una nova final per continuar aixecant títols. Fins aquí els esports.
Gràcies, Joan Gabriel. 19 minuts per arribar a les 8.
Voleu postres?
Són granis a colonet.
Clar.
És que és el millor postre que hi ha.
I de colonet per tothom.
Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.
I 42 minuts. Diverses entitats de veïnat de Ciutadella es concentren en aquests moments a la plaça d'Esborn per reclamar que es mantengui lliure de trànsit de vehicles. Allà hi tenim la nostra companya Cristina Tomàs. Cristina, bon vespre. Ha començat ja aquesta concentració?
Bon vespre, Ido. Sí, fa aproximadament 10 minuts que ha començat aquesta concentració aquí a la plaça d'Esbor de Ciutadella i continua arribant gent. De moment ja s'hi han reunit més de 300 persones per mostrar el suport ciutadà a la pacificació d'aquesta cèntrica plaça. La convocatòria ha estat impulsada per l'Associació de Pensionistes i secundada per diverses associacions de veïns. Els concentrants reclamen que el Born continua sent un espai prioritari per als vianants i que, per tant, no hi tornin a circular ni tampoc aparcar vehicles. Aquesta situació arriba després que el Tribunal Superior de Justícia hagi ordenat revertir la peatonalització aplicada ara fa un any en considerar que es va executar sense els tràmits legals necessaris arran d'una denúncia presentada per a 22 empresaris. La concentració, com deien, continua aquí, a la plaça d'Esborn, en l'arribada d'encara més participants.
L'objectiu principal és que no tornin els cotxes a Esborn, que una plaça peatonal com aquesta és preciosa. Vull dir que a la gent li dona més vida això que tenir un aparcament, evidentment.
Nos manifestamos porque vemos la plaza tan bonita, sin coche, que la gente puede caminar, puede pasear, sentarte en estos bancos. Ara el mercadillo está de vida al pueblo.
El que no volem és que es torni enrere tot aquest procés que s'ha fet i que mos està dient aquest jutge.
Tot mentre l'Ajuntament i els demandants mantenen negociacions per intentar arribar a un acord, i B3 ha pogut saber que durant les darreres hores les posicions s'han apropat i que ja hi ha diverses propostes damunt la taula.
Gràcies, Cristina. 16 minuts per arribar a les 8. Canviant de qüestió. El govern que enguany treballa amb els pressupostos prorrogats de 2025 confirma que aquest mes començarà a elaborar els comptes per l'any que ve. L'executiu aprovarà l'ordre perquè les diferents conselleries puguin iniciar la preparació dels pressupostos amb total normalitat, segons ha dit avui el portaveu Antoni Costa.
Nosotros no hemos hablado, ¿eh? Como govern, ni como...
Amb absoluta normalitat i tranquil·litat, Antoni Costa ha deixat clar que qualsevol negociació amb Vox se centrarà exclusivament en els pressupostos i ha descartat pactes que incloguin altres mesures. Segons ha explicat, el govern mantindrà el criteri de negociar llei a llei i ha assegurat que fins al moment no ha iniciat converses amb els seus socis preferents.
Nosotros no hemos hablado, ¿eh? Como govern, ni como, como conseller de Hacienda, con Vox, en este sentido. Nuestra intención es aprobar los presupuestos y, por tanto, hablar con todos. Eso sí, aprobar unos presupuestos.
I el Col·legi Oficial de Metges ha estat el darrer organisme al Sala Bou. A través d'un comunicat ha rebutjat les acusacions de guerra interna a Son Espases entre especialistes. Les ha qualificat d'extremadament greus i reivindica la vocació de servei del col·lectiu mèdic. Un posicionament compartit pel govern que ha sortit en defensa del model de gestió a l'hospital de referència. Javier Ureñas, el director general de l'IBE Salut.
Insinuar, además, que de manera coordinada pueda haber grupos de profesionales, digamos, que están tomando decisiones contra los pacientes y solo por un interés puramente económico, entendemos que es absolutamente intolerable y que no tiene cabida en un debate mínimamente serio.
El sindicat Cimeval també ha defensat l'actuació dels professionals sanitaris.
Rebutja en qualsevol acusació que posi en dubte la integritat dels facultatius. Miguel Lázaro és el president del sindicat de metges.
Puede haber estancias medias que suban porque hay pacientes crónicos y si faltan centros sociosanitarios, las estancias medias evidentemente, ¿cómo se llama?, se alargan. O sea, no se puede poner en cuestionamiento la ética, la profesionalidad y la integridad de los profesionales de Son Espases, ¿no?
En aquest sentit, els caps de servei de Son Espases han negat que hi hagi cap conflicte entre departaments i neguen que s'hagin retardat altes per alentir el funcionament de l'hospital.
Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Un equip de... Volien dir que la ruta migratòria cap a les Balears és l'única que creix a Europa, segons Frontex, que és l'Agència de Gestió de Fronteres de la Unió Europea.
La via irregular del Mediterrani, amb origen principal a Algèria i amb les Balears com a destí majoritari, ha augmentat un 46%, mentre que la migració irregular cap a les Canàries ha caigut un 71% els primers 5 mesos de l'any.
Dades que coneixem precisament amb l'entrada en vigor del Pacte Europeu de Migració i Asil a la Unió Europea, 2 anys després d'haver-se aprovat. Des d'ara, els 27 estats membres hauran d'aplicar normes comunes sobre controls, fronteres, procediment d'asil, acollida i repartiment de responsabilitats, un paquet polèmic perquè externalitza les fronteres i canviarà alguns aspectes clau de control migratori i la protecció internacional dels estats membres. I el papa Lleó XIV finalment retornarà al Vaticà a bord del Falcon a causa d'una incidència tècnica a l'avió que l'havia de dur fins a Roma. El rei Felip VI li ha ofert aquesta alternativa després que tot el passatge, inclòs el papa, hagin hagut de desembarcar a causa d'aquest problema. S'ha endarrerit així el retorn del pontífex, que estava programat per aquesta hora baixa. És una de les anècdotes que deixa el seu pas per Espanya, que acaba avui a les Illes Canàries.
Des de Tenerife, Lleó XIV ha oficiat la darrera missa, on davant unes 40.000 persones ha dedicat unes paraules al drama migratori de l'Atlàntic.
En el centro de rutas migratorias que lo hacen lugar de primera acogida de hermanos y hermanas cuyo viaje está generalmente expuesto a peligros y violencias inenarrables frente a quien especula con la desesperación.
Lleó XIV tanca d'aquesta manera una visita a Espanya d'una setmana en total, en la qual també ha visitat Barcelona i Madrid. L'estada ha deixat altres moments destacats, com les trobades amb persones víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església, la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de Barcelona o una missa a la plaça de Cibeles de Madrid amb 1 milió de persones.
11 minuts per arribar a les 8. Més notícies de l'àmbit estatal i internacional en format més breu. Novetat sobre la investigació judicial a José Luis Rodríguez Zapatero, el jutge del cas Plus Ultra, ha obert una peça separada per investigar l'expresident del govern espanyol per les joies trobades en el seu despatx valorades en 1,3 milions d'euros. José Luis Calama l'investiga per presumpte delicte fiscal i contraband. El magistrat considera que l'origen d'aquestes peces de luxe no està justificat.
Segons la interlocutòria, Zapatero està imputat i haurà de declarar per aquests fets dimecres i dijous de la setmana que ve. Aquestes dates coincidiran amb el seu interrogatori per la presumpta trama de tràfic d'influències del cas Plus Ultra. El magistrat assenyala que no hi ha cap rastre fiscal de com es varen comprar les joies. Això representa un indici de frau tributari. La llei obliga a pagar impostos com l'IVA o l'IRPF per béns d'aquest valor. Per tot plegat, Hisenda podria imputar a l'expresident un guany patrimonial no justificat amb un tipus de devers al 46%.
I en l'esfera política, el Partit Popular pitja l'accelerador al Senat i cita a declarar el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i la fiscal general, Teresa Peramato. Els populars volen que aclareixin que saben sobre les reunions de l'exmilitant socialista Leire Díez amb la fiscal i la Guàrdia Civil.
La portaveu del PP al Senat, Alicia García, ha anunciat un calendari intens de compareixences per a la segona quinzena de juny. La directora de la Guàrdia Civil obrirà el torn el dia 16, seguida de la fiscal Peramato el dia 19, mentre que el ministre Grande Marlaska compareixerà el dia 30 a la comissió del cas Koldo. Així mateix, el Partit Popular cridarà a finals de mes testimonis vinculats a l'entorn de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i als negocis a Venezuela. Els populars també estudien tornar a citar el mateix Zapatero, una decisió que prendran després d'escoltar la seva declaració de la setmana que ve a l'Audiència Nacional.
I la líder de Podem, Yone Belarra, està condemnada a pagar 9.000 euros al jutge jubilat Manuel García Castellón per haver-li dit corrupte a les xarxes socials. El tribunal considera que les paraules de la diputada varen danyar l'honor del magistrat.
El jutge demanava 350.000 euros, però la xifra s'ha rebaixat a 9.000. A més de pagar la multa, Belarra haurà de publicar el contingut de la sentència al seu mateix perfil de X. La diputada ha atacat la decisió a les xarxes socials i ha refermat les seves paraules. Ha acusat el jutge de protegir els corruptes del PP i de fer guerra mústia judicial contra el seu partit. Belarra ha assegurat que la volen silenciar, però ha dit ben clar que no aconseguiran que calli.
I el cantant i compositor sevillà Villa Beret ha estat posat en llibertat en càrrecs després d'haver estat detingut com a presumpt autor d'una agressió sexual. Els fets haurien passat a Sevilla el mes d'abril.
L'artista ho nega rotundament. El jutge li ha imposat com a mesures la prohibició de comunicar-se i aproximar-se a la denunciant a menys de 500 metres, així com la retirada del passaport durant 3 mesos. Diversos organitzadors han anul·lat concerts a Granada, Barcelona i Alacant, tot i que Beret mantindrà la gira internacional.
I el primer ministre del Pakistan, Shehbaz Sharif, ha anunciat que s'ha aconseguit un text definitiu i consensuat per un acord de pau entre l'Iran i els Estats Units.
El vicepresident estatunidenc, J.D. Vance, ha assegurat que la signatura d'aquest protocol, d'aquest acord, podria celebrar-se aquest cap de setmana a Europa. El Pakistan es va posicionar com a mediador clau en el conflicte a l'Orient Mitjà el passat 28 de febrer. Hores abans, Trump ja havia anunciat que suspenia els atacs programats contra l'Iran.
Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Com anem, com esteu?
Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre les is.
Defluència.
El paraigua en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Sis minuts per arribar a les 8, moment per la cultura que encetam avui a Calvià. Concretament a l'antic recinte de l'Aquapark a Magaluf, perquè ja han començat els concerts del primer dia del Mallorca Live, 6 escenaris en una nova edició que fins ara transcorre sense gaire problemes d'accés i que en aquesta hora ja comença a omplir-se. En aquesta jornada els cap de cartell amb més anomenades són Viva Suècia i aquests que escoltau de fons, de Prodigy. Encara queden un parell d'hores per a les seves actuacions, però són moltes les opcions per a aquestes primeres hores. A Calvià, dins el recinte, hi ha Neus López. Neus, bon vespre. Hi ha molta afluència a aquesta hora?
Bon vespre. Comença. El Mallorca Live Festival ja ha agafat velocitat de creuer. Ara mateix els diferents escenaris funcionen simultàniament i el recinte, com deies, presenta una imatge molt diferent de la que teníem fa només una hora, un parell d'hores. Els accessos continuen registrant entrades constants de públic i les zones de restauració i descans ja comencen a estar ben plenes. Ara mateix és el torn de la Plazuela, quan fa no res que han acabat el Yes and Maybe, també continuen el Dark Places o la 126, perquè vos faceu una idea del que passa ara mateix per aquí, per aquest Mallorca Live Festival. La jornada d'avui està marcada per una combinació d'indie, rock, pop i electrònica. Molts dels assistents esperen especialment, com deies, les actuacions de Viva Suècia i Dani Fernández, dos dels artistes estatals amb més poder de convocatòria actualment. És el cas, per exemple, d'aquestes dones que ens han trobat de camí i que ens ho han mostrat cantant.
Podríamos decir más veces, te deseo lo que te merez.
També hi ha molta expectació per veure de Libertines i sobretot de Prodigy, que seran un dels grans reclams internacionals de nit. A Marc Grimal, per exemple, a Zulu Zulu, posen el punt illenc d'aquí una estona i una altra de les imatges destacades que trobam ara mateix, si voltam per aquí, per dins del recinte, és la convivència entre diferents generacions. Aquí hi trobam des de joves que viuen el seu primer festival fins a assistents habituals que segueixen el Mallorca Live des de les primeres edicions. És el cas d'aquesta nina que ara escoltareu que ve amb sa mare per primera vegada i el d'una dona inquera amb el seu home, que és d'aquests que vos explicaven que ja són habituals.
Pues porque me regalaron por mi cumpleaños una entrada para el Mallorca Live Festival y me encanta Dani Fernández, me sé todas sus canciones y sería la mejor noche de toda mi vida.
Nosotros venimos a ver, pues bueno, a Dani Fernández, Viva Suecia, Ultraligera, The Libertines y bueno, venimos un poco a todo porque cada vez nos compran entradas ya por noviembre cuando surten las primeras, reservamos hotel porque venimos d'Inca y ya lo tenemos todo organizado. Per nosaltres és com una verbena més de Mallorca.
Pel que fa a l'organització, ens diuen que de moment la jornada transcorre sense incidències destacables i el recinte es prepara per a les hores de màxima afluència.
Gràcies, Neus, i dels concerts al cinema. Els divendres i els darrers minuts de l'informatiu els dediquem a repassar les estrenes cinematogràfiques avui amb una cartellera que projecta una de les grans estrenes de l'estiu de l'any. És el retorn de Steven Spielberg al gènere espacial.
No vuelvas a la casa. Te han encontrado. No sé quién eres, pero te van a matar.
La humanidad no podría aceptar lo que sabemos.
I tot gràcies al dia de la revelació, on Spielberg es demana què passaria si confirmàssim que no estem sols en aquest univers. La desclassificació de documents militars del Pentàgon amb suposats contractes amb objectes no identificats fou la inspiració d'aquesta història amb la qual el rei Midas de Hollywood torna a mirar cap al cel, com ja va fer fa 50 anys amb Encontres a la tercera fase i més tard amb ET. Ara, quan ja està a punt de complir-ne 80, l'home que ha transformat la indústria cinematogràfica mundial amb històries que formen part de la nostra cultura pop, diu que la pel·lícula, que és la que fa 36 de la seva filmografia, és ciència-ficció, tot i que algun dia acabarà sent més que ciència-ficció. Protagonitzada per Emily Blunt, Josh O'Connor i Colin Firth, entre aquells que ja l'han vista, opinions per a tots els gustos, des dels que asseguren que no té ni cos ni ànima i els que la qualifiquen d'una obra brillant, la seva millor pel·lícula en 20 anys. S'haurà d'anar al cinema per tenir opinió pròpia.
Soy Joy. Lo sé, la americana. Todas se preguntan cómo has entrado aquí. Debes de ser especial.
Buenos días.
Després d'una estrena de Spielberg, la resta sembla poca cosa, però destacam encara un parell més d'estrenes com aquesta, Joica, inspirada en la història real d'una ballarina nord-americana que va trencar totes les barreres per formar-se a l'Acadèmia de Ballet de Bolshoi, una de les més prestigioses, selectives i rigoroses del món.
Així arribam a les 8. Hem arribat a les 8, moment de repassar els titulars més destacats d'aquest divendres 12 de juny. L'edifici incendiat a Calvià quedarà precintat al Manco fins dilluns.
Els veïnats podran continuar aquest cap de setmana als hotels fins que concloguin les inspeccions.